como alcohol, agua exagerada, gasas, vendajes, todas estas cosas. Y la primera necesidad para los niños también, pues mira, todo va para allá.
Ahmed,
sí.
Clar, si ens està escoltant algú de la ràdio ara mateix i digui, jo és que vull ajudar però no sé com fer-ho, podem ajudar d'alguna manera? Què és el que hem de fer? On ens hem de dirigir?
Bueno, nosotros la ayuda que estáis haciendo ya nos estáis haciendo, os lo agradecemos. Los puntos que tenemos es que están en, o sea, aquí en San Boi, aquí tenemos aquí en Santa Coloma, otros compañeros en Badalona, y están divulgando los teléfonos de todo eso, y nosotros estamos aquí en el centro de Barcelona, en el barrio de Raval. La gente, y la verdad que ayer teníamos más de 25 voluntarios trabajando, arreglando, porque la gente nos trae paquetes, claro, nosotros adentro lo tenemos que arreglar, claro. Empaquetarlo bien para mandarlo, porque los de las líneas aéreas de ahí, los trabajadores del aeropuerto, por favor, hay que mandárselos bien, porque no pasa, o por la cinta lo coges. La verdad que de momento la gente está respondiendo al 1000 por 1000.
Finalment, Ahmed, deixa'm fer-te dues preguntes curtes, que sabem que vas amb una mica de pressa, i nosaltres que t'agraïm que hagis volgut entrar amb nosaltres a Ràdio Estel. Deixa'm preguntar-te primer de tot, com valoreu el paper de la Generalitat i del govern espanyol?
Bueno, que diga, son entidades estatales, son gobiernos, lo lástima que, bueno, no sé si de quién es la culpa, que quizás del gobierno marroquí, que no ha autorizado la entrada, pero, dentro es regular. Aquí en Cataluña, el Fon Catalán, allí, el otro día que hicimos el minuto de silencio en el ayuntamiento, llegó el alcalde, se ha comprometido conjuntamente con el presidente Pere Aragonés, que iban a mandar una fuerte ayuda y eso, y ahora están mandando ahí, van a mandar, según he escuchado, vosotros mismos pensamos que lo habéis dicho, bomberos y eso. La verdad que en estas circunstancias toda la ayuda es poca, pero veremos si que llegue todo bien. Solamente tengo una cosa, que les coses lleguen a donde tinc que llegar.
I tant. Ahmed, per últim, deixa'm preguntar-te, perquè intuïa de les teves paraules que gaire content amb l'administració marroquina. Per com ha reaccionat no ho estàs, eh?
No, ha reaccionat demasiado tarde.
Ahmed Abair, president de l'Associació Amical d'Immigrants Marroquins de Catalunya, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres i explica'ns com ho viu tot plegat des del Marroc i tota l'ajuda que oferiu, i a més com podem ajudar nosaltres també des d'aquí, des de Catalunya. Una abraçada ben gran, cuida't aquesta veu.
Gràcies a vosaltres, igualment, excepte que altres, que si no quieren.
Que vagi molt bé.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel.
Todos sabemos que cuando los padres fallecen heredan sus hijos.
Pero lo que algunos no saben es que pueden heredar regalos o problemas. Y de ello va a depender cómo hayas redactado tu testamento.
Si quieres que tu herencia sea un regalo y no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
Gairebé 5 minuts que passen de les 9 del matí, un dia en el que ens hi acompanyarà en aquest programa Carme Forcadell, expresidenta de l'ANC i expresidenta del Parlament, per valorar la diada d'ahir, l'actualitat política. També anirem cap a la Ruta de la Seda, amb la Universitat Blanquerna, on Xavier Pujades, doctor en Història, ens explicarà l'Olimpiada Popular de Barcelona de 1936 i la lluita entre totalitarisme i antifeixisme a Europa. Ens acompanyaran les nostres tietes i tiet aquesta temporada. Montse, Aurora i Ferran també seran aquí amb nosaltres. A la Filosofia Millennial parlarem del món monstruós, amb Lego, amb Leo Espluga. Amb Leo Espluga. A l'entrevista cultural del dia ens acompanyaran les actrius Lluïsa Castell i Lídia Uranga, amb aquesta obra Rovira versus Rodríguez. I a la Girocleta, li preguntarem a Alma Giró on anirem amb la Girocleta. També ens acompanyarà un dia com avui Alexandra Gavarró. Ella és responsable de cooperació internacional de la Creu Roja a Catalunya, per saber com treballen també en aquesta zona devastada del Marroc. Viure en salut, com sempre, amb el doctor Jacinto Valverde i Rafa Sanahuja, que ens acompanyaran cap a 2:15 del migdia. I acabarem programa amb el nostre outfit check, amb aquestes subhastes de moda, de les quals ens parlarà la dissenyadora Inés Ferrés. Abans de tot plegat, però... Andreu González, bon dia.
Bon dia, Joan.
Les cosetes de l'Andreu.
Espera't, Andreu González, bon dia. Bon Núria Ros, bon dia.
Bon dia.
Rafa Sanahuja, bon dia.
Bon dia.
Olma Giró, bon dia.
Bon dia.
Ara ja estem tots.
Perfecte, ja puc començar amb la meva secció?
Sí. José Matosas, bon dia, que s'ha posat el control tècnic, també.
Doncs, a veure, vull estalquejat... la meva intenció era estalquejar a Lluïsa Castell,
sí,
però continuo sense tenir Instagram. Vaja. I tampoc fa servir Twitter, com ja vaig avançar la temporada
no
passada.
No té xarxes, eh?
No. O sigui, sí que en té, de Twitter, té el perfil creat, però des de fa uns quants anys que ja no publica res. Així, doncs, he estalquejat a l'altra actriu que avui ens visita, que és Lídia Uranga, una actriu argentina que a la seva biografia posa Sangre Vasca en Pàtria i una bandera argentina. I ja només per això, i en el context que ja vaig dir ahir, que em cauen molt bé, diguéssim, els bascos,
sí,
les persones del País Basc, i tenint això de context, segur que sense conèixer-ho ja em cau estupendament bé.
Segur.
He de dir, però, que no és gaire de fer servir les xarxes socials com un àlbum de fotografies propi, sinó al contrari, com un aparador de les obres que fa i deixa de fer. I déu-n'hi-do les obres que ha fet tant aquí a casa nostra com a Argentina. L'únic així de postureig o fotografies que sí que normalment s'hi posen a l'Instagram són del seu viatge a Sydney al gener de 2017, i després també dels seus gats des del 2013 fins al 2016. No us penseu que eren moltes fotografies, sinó que n'hi havien 3 o 4.
Uh-huh.
És a dir, que ha plogut bastant des d'aleshores, no? Però he de dir que el que més m'agrada del seu perfil és que és reivindicativa, i així ho demostra any rere any, publicant fotografies en defensa dels drets del col·lectiu i de les dones. Tot i això, potser algú li hauria de fer una masterclass a algun community manager per explicar-li que els GIFs, aquests vídeos curts de 2 segons, es posen al WhatsApp i no al perfil de l'Instagram. I ho dic perquè n'hi ha alguns de Batman i de la senyora McGonagall, la professora de Hogwarts de Harry Potter. Sí, sí. Però bé, sense més dilacions, Lídia Uranga està més que aprovada. Ara bé, si l'accent argentí l'ha perdut una mica, potser canvio.
Ho veurem després.
No, no l'ha perdut. Ja us ho avanço.
Els guis de Batman, n'hi ha molts Batmans. Sap quin és? Seran de 1966, no? Perquè aquí són més graciosos.
Mira, t'he de confessar una cosa. Jo sóc bastant friqui dels superherois.
Sí? Sí.
I Batman és l'únic que em costi bastant.
Sí? Batman té el dilema sempre.
Sí.
Batman, hi ha gent que diu que no és un superheroi.
Perquè no té superpoders.
Perquè no té superpoders.
El superpoder és que té pasta gansa.
És un
ricachón. Té pasta gansa i compra tot. Sí.
Però totes les històries que tenen relacionades a Batman costen una miqueta. Sí, sí. Soc més de Marvel, jo.
Va, explica'ns el teu toc.
Doncs l'altre dia la Núria ens portava els consells definitius per mantenir una mica més el color morè de la pell, no? Bé, ja sabeu que jo, a tema cremetes i aquestes coses, poc en faig servir. I si li sumeu que porto el braç dret tapat cada dia des de fa aviat un mes, doncs ara mateix la meva mà és de 2 colors.
Escolta, quan ho has de portar, això?
Sí, dura, eh?
Sí, dura bastant.
Sí?
Sí, aquest divendres tinc visita amb el traumatòleg. Veurem què ens
Vinga,
diu.
Que vagi bé, eh?
Sí.
A quina hora?
Vols que digui l'hora?
No,
no cal.
A què?
Durant el programa, no, no.
Que vingui ell. Informatiu.
Que no ve ell aquí i ho fem en directe, això?
Sí,
seria bé, també.
I que, sí.
No, que crees més cua d'ambulatori.
Exactament. Per una banda, estava dient que la meva mà és de dos colors, no? Per una banda morena i per l'altra, doncs, el meu color de pell real. I el que em dona toc no és això, que també perquè són formes molt irregulars, no? El que em dona realment toc és que em va sortint la pell i no puc parar de treure'n trossets petits.
Ai, no, a mi em fa molta angúnia, això.
Sí,
molta.
Sé que fa angúnia, però...
Trossets petits de pell.
Sí, exactament.
Jo que se't pela la mà, home.
Oh, ja. Sí.
Però posa-t'hi crema.
Saps què passa?
Espera't. Què passa?
Que ja he dit en un principi que jo no sóc de cremetes, perquè a mi les cremetes em fan una mica d'angúnia. Ah. Què passa? Que jo, com que tinc la pell com la tinc, doncs faig servir sabors corporals més de qualitat, diguéssim, molt hidratants, no?
Hiperhidratants. pH neutro.
És l'equilibri.
Bé, no sé si és pH neutro o què, però perquè mai m'ho estic a mirar, però jo confio en la meva amiga, que és química, i m'enfio d'ella. Llavors, sé que això de treure's pell no és gaire sa.
No, no és bo.
No.
Llavors, clar, què he de fer? Perquè si ja faig servir sabors... diguéssim, ja molt hidratants per la meva pell...
Posar-te crema, Andreu. No arrencar-te la pell directament.
Exacte.
No. Posar-te crema després del sabó.
Però no us molesti vosaltres quan teniu allò... O una butllofa, per exemple.
Home, sí.
Mare, sí, igual que
quan... Us heu de treure...
L'acné, no. També.
No. O la crosta.
No.
Vols... És que jo ho tinc tot, tio.
Però com tens... Sargantana.
Està indignat.
És a dir, no, és a dir, és que jo, quan tinc un gra... Me l'he de petar.
Fora. Sí, jo
quan
també.
Quan tinc una crosta...
Tot fora,
eh? Tot fora, tot fora. Va. Exactament.
Va, red flag.
Mira, jo avui, tot i que jo la faci, i no me'n senti orgullós, a mi no m'agrada que m'ho facin. I és mirar els missatges que envies.
Oh,
a veure,
sí, Andreu.
Sí, a veure, sé que tenim un xafarder massa interioritzat dins nostre, però potser no cal que les persones que coneixes els miris els missatges que envies. Potser tenen coses a dir-se amb altres persones que tu no pots saber, com, per exemple, t'estan preparant una festa sorpresa.
Ah, que mires els viatges... Els viatges,
no? D'altra gent.
Els missatges, sí, d'altra gent que li envia altra gent.
Ah, exactament.
Home, i com ho fas, això?
Converses alienes.
No, és hàbil, és hàbil.
Sí.
Sí,
la veritat.
Jo estic al seu costat a la redacció, ja.
Doncs, preocupa't.
Vigila, vigila.
Sí, la veritat és que sí. És que jo tinc una perspectiva, una visió molt perifèrica, diguéssim. Sí, sí,
panoràmica, no?
Sí, 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 sí.
Posaré una cortineta.
El nostre IMAX per vell és el meu
telèfon. Sí. A veure, una excepció podria ser una persona estranya al metro o al transport públic.
Sí, sí.
És a dir, aleshores, no crec que passi res, no? Però també vigilem a qui li mirem el mòbil, a quina persona estranya li mirem el mòbil, perquè potser ens enduem un revés. L'explico, no?
Sí.
A mi m'ha passat, eh? Un dia al metro, un home, una mica descarada, jo li anava mirant la conversa, el tenia al costat, i em va dir, què te passa? I jo, nada, perdon.
Clar, després hi ha les persones que tenen...
Lleig.
Com Esther Bay, que ens està escoltant,
sí,
que tenen diguéssim...
L'habilitat?
El zoom,
sí,
posat, que es veu...
Ai, sí, l'Esther, és veritat.
Va.
La lletra...
Llavors, la teva mirada se'n va cap allà perquè veu que hi ha una cosa que no rolé bé.
Té el tipus de lletra enorme.
Efectivament.
Va, anem a l'última.
Sí, l'unpopular opinion, Joan?
Ja veus que te la deixo dir tu sempre.
Exactament. Doncs mireu, avui m'he trobat un tuit que deia: el meu avi em va ensenyar que l'amistat és més gran que els diners. Per tant, em deia, deixa només diners si pots acceptar que no te'ls tornin mai. A veure, fem una apreciació.
No és mala política. Eh?
La meva àvia també m'ho diu.
No és mala política, però pensant això ens estafaran per totes bandes. Per pagar un cafè o un esmorzar no ens hi quedarem, no ens hi mullarem. No? Sí, és veritat, Joan Trias.
És veritat,
no pateixis, ja algun dia ja m'ho tornaràs.
Ja ens ho farem,
no?
Venir bé, això.
Però, clar, ull amb grans quantitats que si no te les tornen mai... Mai saps si t'haurien anat bé en un futur pròxim, no?
Bona, aquesta.
Llavors, sempre s'ha de pensar amb el cap.
Sí, home, sí.
I és que jo soc...
Seria un detall.
Sí. Sí, sí. Jo soc català.
Pots pensar en altres coses, però és lleig.
Que et rata.
Sí, efectivament.
Diguem que Rubiales.
Soc carrer.
Rubiales pensa en altres parts del cos.
Sí, és així.
No siguis Rubiales.
Escolta'm, gràcies, Andreu. Fem una cosa. Núria, Olma, Rafa, no marxeu. Perquè de seguida saludem a Carme Forcadell i de seguida els consells del Lifestyle, sabem on va la girocleta, etc, i a la pregunta Caprabo. Però Carme Forcadell la tenim ja al telèfon.
De què se'n parla?
I és que la manifestació independentista convocada per l'ANC aquest 11 de setembre ha congregat un total de 115.000 persones segons la Guàrdia Urbana i 800.000 segons l'organització. Sota el lema Via Fora, diverses columnes de gent han sortit des de quatre punts diferents de la ciutat per acabar confluint tots a Plaça Espanya. Una diada que s'ha celebrat enmig de les negociacions de Junts amb el govern de Pedro Sánchez i amb la possibilitat de l'aprovació de la llei d'amnistia a l'horitzó. Per parlar de tot plegat, avui tenim l'expresidenta de l'Assemblea Nacional Catalana i expresidenta del Parlament, Carme Forcadell. Molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
Hola, molt bon dia.
Senyora Forcadell, com valora la manifestació convocada ahir per l'ANC?
Bé, jo qualsevol mobilització la valoro bé, perquè jo crec que per aconseguir els objectius, no?, que volem, que és l'amnistia i l'autodeterminació, necessitem també molta mobilització. És a dir, necessitem que les institucions, els partits polítics i la societat civil vagin juntes. I crec que és molt important mobilitzar-se. Per tant, amb qualsevol mobilització que sigui en aquest sentit, la valoro positivament.
L'independentisme segueix fort als carrers?
Home, a veure, hem de ser sincers. L'independentisme no segueix tan fort als carrers com fa 10 anys, evidentment, no? Quan van fer la Via Catalana, el 2013, o quan van fer la V baixa, que es va unir la Diagonal a diguéssim, la Gran Via, com el 2014, com el 2015. Evidentment que no, perquè han succeït una sèrie de fets, perquè la il·lusió no és la mateixa, perquè molta gent està desencisada, perquè hi ha hagut una repressió terrible que ens atenalla i que això, evidentment, ha marcat molt el moviment independentista. I no, les xifres no són les mateixes d'ahir, no és que fa 10 anys, això és innegable negar-ho, no? Però jo crec que tot i així, tota la situació, tot i la davallada que va tenir també en vots el moviment independentista en les dues últimes eleccions, doncs jo crec que és important que hagi sortit també tanta gent al carrer.
Sí, com sigui, senyora Forcadell, per on passa la solució a aquest cisma entre partits i entitats?
Pues passa per dialogar, per posar-se d'acord, per la transversalitat, per la comunicació, no? Per l'empatia, que és molt important, l'empatia envers els altres, i per la flexibilitat, evidentment. Però és importantíssim que es posin d'acord, perquè cada vegada que hem avançat, que hem fet un pas important com a país, cada vegada hem anat junts. I, per tant, s'ha de recuperar. Jo crec que ara hi ha una escletxa, jo crec que tenim una oportunitat històrica que ens ha donat l'aritmètica parlamentària de poder aconseguir, no?, fer un pas, no?, amb l'Estat. Poder fer, obrir una escletxa per poder negociar amb l'Estat i fer un pas endavant com a país, i crec que s'ha d'aprofitar aquesta oportunitat històrica.
Un dia com ahir, que a la Diada també vam poder escoltar les paraules de Carme Forcadell, ahir va declarar que l'ANC ha perdut la seva transversalitat i que s'adreça a una minoria. Per què això?
Jo crec que s'ha perdut la transversalitat, sí. Perquè quan vam començar l'ANC, l'ANC precisament es va crear perquè els partits polítics no es posaven d'acord. I vam dir, doncs, necessitem, cal un espai transversal on totes les persones sobiranistes de tots els partits polítics es puguin trobar. I jo li parlo de quan es va crear l'Assemblea. Quan es va crear l'Assemblea hi havia sobiranistes en el Partit Socialista, hi havia sobiranistes a Iniciativa per Catalunya, que encara existia, hi havia sobiranistes a Unió Democràtica, hi havia Convergència, n'hi havia l'Esquerra, n'hi havia la CUP, és a dir, n'hi havia a tots els partits polítics que en aquella època existien, evidentment, menys el PP, no? I que en aquest... potser també n'hi havia algun, però no ens ho va dir quan es va fer soci. Però nosaltres teníem a l'Assemblea socis que pertanyien a tots, absolutament a tots els partits polítics. Per tant, aquesta era la diguéssim, la fotografia que en aquells moments tenia l'Assemblea. Per això es van poder fer fites tan importants com la Via Catalana, ja es van poder fer fites tan importants com la V-baixa, perquè hi havia una transversalitat. Nosaltres dialogàvem amb tothom, amb tots els partits, amb totes les institucions. I evidentment, hi ha més gent en aquests moments que no se sent còmoda amb el discurs de l'Assemblea Nacional Catalana. Evidentment, ara no tothom se sent còmoda amb aquest discurs. En canvi, fa 10 anys, totes les persones que eren independentistes se sentien no potser al 100%, però sí sentien certa comoditat amb el discurs de l'Assemblea Nacional Catalana, i ara no és així.
Sí, com sigui, ahir també podíem escoltar a la presidenta de l'ANC actual, Dolors Feliu, que va tornar a demanar, i de fet porta dies fent-ho, que si els partits, els partits polítics no es posen d'acord, s'haurà de fer una llista cívica. Què li sembla això, senyora Forcadell?
Bueno, jo crec que això és una de les coses que, per exemple, hi ha molta gent que no hi està d'acord, no? Perquè, primera, perquè els estatuts de l'ANC ja dien que mai no es convertirien en un partit polític, no? Si al final acabes fent una llista cívica, t'acabes convertint en un partit polític. Segona, perquè jo crec que ja hi ha hagut un intent de fer una llista cívica, ja es va fer a l'Ajuntament de Barcelona. Jo crec que l'Ajuntament de Barcelona hi veu unes llistes, amb el Jordi Grauper al capdavant, i tota fa dues legislatures i ningú, cap d'aquestes llistes va reeixir. És a dir, hi ha hagut intents. Junts pel Sí, amb el qual jo m'hi vaig presentar, també era un intent de fer una llista cívica. I era una llista cívica que nosaltres pensàvem guanyar, pensàvem treure 68 majoria absoluta, i no l'han treure, en vam treure 62. És a dir, que jo crec que ja hi ha hagut intents de fer aquestes llistes i no ha estat tan exitós com ens podíem pensar. Llavors, a hores d'ara, creure que una llista cívica és la solució, francament, jo considero que no, perquè s'acabarà convertint en un altre partit polític i el que acabarà és traient vots a les altres llistes independentistes. I crec que aquesta opinió meva la comparteix molta gent, no? I per això et parlava, potser, de cara hi ha més gent que no se sent tan còmoda amb el discurs de l'Assemblea.
Deixem preguntar-li per altres qüestions. Per exemple, com veu en aquests moments les negociacions de Junts amb el govern espanyol?
Home, jo crec que és molt positiu. És a dir, jo crec que es faci aquest pas endavant, no? És a dir, que realment entrin, no?, a negociar, és a dir, entren a buscar una solució política que passa per la negociació. Jo crec que és positiu, i per això deia abans que crec que tenim una oportunitat històrica que ens ha donat l'aritmètica parlamentària, i és que el PSOE, el Partit Socialista, necessita els vots independentistes per governar, i crec que això hem de saber aprofitar. I per tant, jo estic molt satisfeta de que s'hagi començat a negociar, evidentment.
Veu factible que s'aprovi la llei d'amnistia abans de la investidura?
És difícil, no ho negaré, és difícil. No per temes legals, sinó per tot, diguéssim, el rebuig que això suposa en tota la dreta i l'extrema dreta. És a dir, i fins i tot jo crec que dins del PSOE també hi ha una part que no hi està d'acord. Llavors, si no és possible, és per això, però no perquè hi hagi ni cap impediment legal. Ara, també dir una cosa, si hi ha voluntat política, si el PSOE té realment voluntat política, es pot fer, tot i que no és fàcil. La veritat és que no és fàcil. De fet, ja hi ha una proposta de llei d'amnistia entrada al Congrés, que es va entrar l'any 2021. L'any 2021 es va entrar una proposta al Congrés de llei d'amnistia. Llavors, ja està entrada. Per tant, caldria, diguéssim, aprovar-la, mirar-la, potser tocar-la, canviar algunes coses. Però aquesta proposta de llei ja hi és dins del govern. Aquesta proposició de llei ja hi és dins del govern. I, per tant, sí, si hi hagués prou voluntat política, es podria fer. Ara, hi haurà moltes dificultats perquè hi ha una gran oposició dins de l'Estat, no?, dels poders fàctics de l'Estat.
Com deia, li vull preguntar també per altres qüestions. Per exemple, quina és la seva posició en aquests moments sobre un possible referèndum d'autodeterminació? Veu possible arribar a un acord amb l'Estat, realment?
Jo ho veig tot possible, i també ho veig molt difícil, però jo també li diré una cosa. Mira, un any abans de donar-nos els indults, el senyor Pedro Sánchez deia que compliríem la condemna sencera. Un any abans deia que compliríem la condemna sencera, i van arribar els indults. També deia que no es tocaria la reforma, no reformaria el Codi Penal per treure el delicte de sedició, perquè això havia de continuar existint, i va treure el delicte de sedició. És a dir, hi ha moltes coses que s'han vist impossibles, però que al final, jo crec que si ens necessiten, si anem junts i si tenim una estratègia conjunta i anem treballant, doncs és possible. És a dir, segurament no serà l'any que ve ni l'altre, però es pot arribar a aconseguir.
Clar, el seu discurs, evidentment, ens va dient si anem junts. Des d'Esquerra parlen sovint de la necessitat de coordinació també amb la resta de partits independentistes. Sí. Com és ara la relació entre Esquerra i Junts per Catalunya?
Jo crec que Esquerra i Junts han parlat sempre, encara que de vegades des de fora no ho sembli. Sempre hi ha hagut contactes, sempre. Sempre hi ha hagut contactes, sempre hi ha hagut... El que passa que, evidentment, potser ha faltat coordinació, però contactes i parlar sempre s'ha fet. Però jo crec que ara és més necessari que mai, no? Però jo també ara penso que els dos partits polítics estan d'acord que ara és més important que mai que es coordinen. Jo crec que són conscients del moment històric i també penso que tots dos el volen aprofitar.
Segur que aquesta pregunta li han fet mil vegades, senyora Forcadell, però vista amb distància, amb tots aquests anys de procés, s'arrepenteix d'alguna cosa, senyora Forcadell?
Només m'arrepenteixo d'una cosa, de no haver parlat en català al judici davant del Tribunal Suprem. Que jo sí que m'arrepenteixo, i molt, moltíssim. Perquè vam parlar, els advocats ens van aconsellar que no ho féssim, perquè, a més, no teníem traducció simultània. Ens van dir que caldria allò, parlar primer tu, després el traductor, que s'allargaria el judici, etcètera, etcètera, no? Que et posarien totes les dificultats. I jo vaig dir, va, doncs, vaig cedir una mica, no? Però d'això sí que m'empenereixo molt, moltíssim.
Jo crec que hi ha moltes frases emblemàtiques dels líders polítics independentistes durant el procés. Una, per exemple, i parlo dels inicis del procés, és de la mateixa Carme Forcadell quan era presidenta de l'ANC i va cridar allò de president, posi les urnes, quan molts pensem en Carme Forcadell encara ens ve al cap aquella famosa frase. I l'altra, per exemple, és de Jordi Cuixart durant el judici, va dir allò de ho tornarem a fer. Per tant, Carme Forcadell ho tornaria a fer?
Home, jo crec que... Jo diguéssim que ho faria d'una altra manera, diguem-ho així, no? Perquè, clar, si dius ho tornaria a fer, sembla que has de fer el mateix, no? I fer el mateix, mira on s'ha portat. Jo crec que s'ha de fer, evidentment, l'objectiu meu, personal, i de moltes persones d'aquest país, és aconseguir, no?, poder decidir el nostre futur, aconseguir la independència. I, per tant, jo crec que hi ha moltes persones posades a fer-ho, però fer-ho bé, no? Ho tornaria a fer, sembla que ho has de fer igual. No, jo crec que s'ha de fer millor, que ho hem de fer bé. I evidentment, estic disposada a fer-ho, però fer-ho bé. Igual com l'altra vegada, no per descomptat.
I ja per anar acabant, senyora Forcadell, dijous se sabrà si el Suprem, com sap, manté els indults a Jordi Sánchez, a Jordi Cuixart. Creu que afectarà la decisió del Tribunal a les negociacions per la investidura? Què n'espera de tot plegat?
Bé, jo espero... Que el resultat sigui positiu. És a dir, espero que no revoqui la decisió sobre els indults. És a dir, aquesta és la meva esperança, no? És a dir, no la meva, sinó la de tots i la de molta gent. Que no revoqui aquesta decisió. Ara, també hem de tenir en compte que els tribunals van per un cantó i la política va per un altre. És més, els tribunals d'aquest país fan política. Moltes vegades els tribunals fan de tot, fan de polítics, fan de jutges, fan de poder mediàtic, fan de poder fàctic, fan de tot. Aquesta és la realitat. És a dir, la justícia, malauradament, moltíssimes vegades no interpreta la voluntat del legislador. Hi ha moltes lleis que surten del Congrés que després els jutges les interpreten a la seva manera i no seguint la voluntat del legislador. Què passarà amb els indults? Malauradament no ho sabem. Jo espero... I estic convençuda que evidentment, no revocarà aquesta decisió.
Dos minuts i ja arribarem a 9:45 del matí. Rafa, em sembla que volies preguntar alguna cosa.
Sí, bon dia, senyora Forcadell. Soc Rafa Sanauja, company de l'equip. Estava revisant el seu Twitter i m'ha cridat l'atenció que a la primavera, el dia 27, va fer un tuit que és curiós. Diu, la Moreneta, era el dia de Montserrat, la Moreneta, si pot fer miracles que faci ploure amb una pluja fina i constant a tot el país, era quan el temps de la sequera. Es va dirigir a la Moreneta i va demanar un miracle. Jo m'estava preguntant si ara mateix té alguna petició per la Moreneta, algun altre miracle que vegi que per la societat és bona o en general.
O deu ser un altre. És aquest 27 d'abril, l'últim no, un altre. Aquest no, últim?
Aquest és el del 23, d'aquest any, sí, 23 d'abril d'aquest any.
Ah. Bueno, jo demanaria molts miracles a la Moreneta.
Ah, doncs algun, va.
El primer, que les negociacions que ara s'estan portant per l'amnistia i per l'autodeterminació vagin bé. Aquest seria el primer miracle que li demanaria, que espero que no sigui un miracle, espero que sigui factible, però va, que ens ajudi, si és que ens pot ajudar.
Carme Forcadell, expresidenta de l'ANC i expresidenta del Parlament, moltíssimes gràcies per entrar aquest matí a la caravana. Que vagi molt bé, una abraçada ben gran.
Gràcies a vosaltres, molt bon dia. Adéu.
Ràdio Estel. Ànima Estel, el canal online amb la litúrgia de cada dia al teu servei. Troba la radioestel.cat i a l'app de Ràdio Estel oficial. Podràs seguir la litúrgia i l'eucaristia de cada dia, programes de contingut religiós i la música espiritual ideal per acompanyar-te sempre que vulguis. Ànima Estel, el canal religiós exclusivament online a radioestel.cat i l'app de Ràdio Estel oficial. Segueix els podcasts de Ràdio Estel i presumeix. Troba'ls a Spotify, a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel oficial i aprèn sobre vins, música, gastronomia i nutrició, psicologia i molt més. Presumeix del que escoltes. Presumeix dels podcasts de Ràdio Estel.
Et notes cansada? Prova Ferrovine Max. Per mi és el millor suplement de ferro. A casa en prenem tots i es tolera molt bé. Són vials per beure i amb gust de cirera. Recorda, Ferrovine Max de Laboratorios Marnis. Demana-la a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La Girocleta, amb Olma Giró.
Minut i mig que passada, 2:15 del matí. Olma Giró, bon dia.
Molt bon dia.
La Girocleta.
La Girocleta.
Clé. On te... Ui, Clé, he dit?
Clé.
On t'aniràs avui?
Avui fins al Moll de la Fusta, a Barcelona.
Ah.
Saps què s'hi fa, ja?
Sí, home, sí.
La setmana del llibre en català. Avui és la cinquena jornada.
Tindrem un seccionista d'aquest programa i serà.
Sí?
Que ahir estava.
Sí.
En Xavier Álvarez, que ha tret llibre, i serà aquesta tarda presentant el seu llibre i signant.
El criminòleg.
A la tarda...
Perfilador.
Sí.
T'anava a dir si volies que li digués alguna cosa, encara.
No, serà a la tarda.
Llàstima. Sí, algú altre ens trobarem, no pateixis.
Algú trobaràs seguríssim.
De fet, avui parlarem amb la vicepresidenta de la Setmana del Llibre.
Com d'això,
eh?
La Merche, eh?
Merche, Paris.
Són millors amigues, ja.
Sí, és la vicepresidenta, és la Merche.
Ahir vam estar parlant, vam mantenir converses. Molt simpàtiques.
Van anar bé aquestes negociacions?
I què es deia en Andreu en les seves converses?
Ah, no ho sé, és que Olma Giró està just en diagonal. Ah, llavors les no pantalles de l'ordinador no permeten veure les converses.
Llàstima.
Escolta, què, te'n vas cap allà, ja?
No, mira, no? Si et sembla bé, escolta que tu avui feies una secció de tietes i tiet, no?
Sí.
Que incorporeu un tiet.
Sí.
Crec que entraré i posarem cullerada, això de llegir en català. A veure si ho fan o no.
Perfecte.
I després arrencarem cap allà.
Està molt bé.
Et sembla bé?
Sí,
doncs
fins ara,
després.
Home.
Fins després.
Consells de Lifestyle amb Núria Ros.
Núria Ros.
Hola, què tal? Bon dia.
Lifestyle.
Lifestyle, sí. Ai, Lifestyle. Se m'acabaran les idees, eh?
Sí?
Algun dia.
A mi em pots aportar un dia consells per la veu, perquè avui tinc una mica de veu de... entre Casalla.
Ah, val, doncs mira, me'ls anoto.
Casalla. Si és la veu de Casalla.
Calla, no?
Consells per la veu.
Sí.
Doncs quan els necessitis, només m'has de fer un truc.
Demà.
Val? Va. Avui us porto els consells definitius per afrontar una entrevista de treball, una entrevista de feina. Perquè és una realitat, les entrevistes són una gran oportunitat per demostrar les nostres habilitats, també la nostra experiència, però a vegades els nervis ens juguen males passades.
I mostres els teus desperfectes.
I exacte.
Desperfectes, eh?
Sí, bé, com sí. Els mobles, val. Doncs així. Però no patiu, perquè com sempre en aquesta secció, els problemes, solucions, avui a Consells del Lifestyle, els consells definitius per fer una entrevista de 10. Esto va a ser un éxito. Esto
Ara, esto va ser un éxito, eh?
Clar, clar, clar. La música sempre ha d'acompanyar...
Jo crec que sempre ens ajuden i que està molt bé triats els aquests consells per inici de temporada, que és quan clar, potser, hi ha gent que busca feina.
Ara potser tenim algun oient que està a puntíssim de fer una entrevista.
Sí.
I estic convençuda que si escolta aquesta secció l'agafen.
Correcte.
Què, vosaltres? Com les porteu, les entrevistes? Recordeu l'última que vau fer o no?
De feina?
Home, sí, 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 sí.
Jo sí, jo tinc un parell d'experiències.
Jo crec que sí.
Que Déu-n'hi-do.
Tinc una experiència molt estranya, jo també, sí.
Sí?
Jo vaig fer una, molt jove, eh?
Sí?
Per vendre aspiradores Kirby.
Com?
Aspirar.
Dramàtic.
Sí, era per allò de Porta Freda, i allò, la entrevista de treball era com en grup.
Té argumentari de la sèrie de Netflix, això.
I hi ha un líder, que, no?, en grup, sí, hi ha un líder que era un motivat. Només et dic una cosa, va haver un moment que em diu... ¿Por qué me miras así? Perquè jo estava flipant amb el que estava escoltant i al final vaig dir, mira, escolta, això no és per mi.
Jo també he tingut entrevistes grupals d'aquestes i et poses una mica nerviós perquè allà comences a veure la competició.
Jo vaig veure que allò era una altra dimensió directament, era un món fora del món.
Sí, sí.
Va, anem als consells, però?
Sí. El consell número 1, que és reviseu i prepareu les preguntes típiques d'una entrevista. Perquè, com segurament sabran els nostres oients, a les entrevistes hi ha preguntes comunes, típiques, que els entrevistadors i entrevistadores solen fer, i tot i que puguin semblar preguntes senzilles, a vegades són complicades, eh? Uh-huh. O en rebusquem nosaltres mateixos massa. Alguns exemples serien... Per què vols treballar a la nostra empresa? Pregunta importantíssima.
Típica. Bona.
Quines són les teves habilitats i les teves debilitats?
Ai.
Quin és el teu gran objectiu dins l'empresa? Què, us les han fet aquestes a vosaltres o no?
Quin és el teu, Rafa Sanahuja, per exemple?
Objectiu aquí?
Sí.
A Radio Estel? Tocar els collons.
Bon objectiu. Sembla que ho compleixes, però.
Gràcies. M'esforço.
Clar, no, però t'anava a dir, per exemple, si et pregunten quines són les teves debilitats...
Sí. Has de pensar molt,
ostres,
eh?
Ostres, has de preparar no, això, però, per no semblar dèbil. No.
Això, a veure, no vull rebentar-te el truc, eh? Tens ahí trucs, Núria Ros?
Sí, ara anirem al consell.
El truc a quines són les teves debilitats li has de donar la volta. Soc massa perfeccionista.
Ara.
Exacte, exacte.
Soc massa bon company.
Ara.
Sí. Soc massa intel·ligent.
A vegades em passo.
Clar. No, però massa fa l'efecte contrari,
exacte.
Jo penso.
Va.
Mira, un consell, si el voleu agafar. Si us prepareu aquestes preguntes, és a dir, penseu una miqueta una setmana, un parell de setmanes abans,
sí,
us estalviareu molts nervis, això sobretot, i també us sentireu més segurs de vosaltres mateixos.
Va veure aquesta, perquè
jo crec,
ens posem nerviosos.
Mira, ho parlava amb el meu pare aquest cap de setmana. Assajar...
Sí.
Les coses, a vegades pot semblar una bajanada, però no ho és gens.
Sempre.
Ajuda moltíssim, i per què? Perquè gestionem els nostres nervis i, a més, ens mostrem segurs. I què hi ha millor que una persona segura de si mateixa?
Clar.
Poques coses a la vida.
Clar. Això és veritat. Això d'assajar, mira, ara em recordava que aquí a la redacció a vegades veus gent que sembla una miqueta boja, llegint guions, en veu alta.
Com la Núria.
Jo sóc una d'elles.
Sí, no, però és que es fa així, això.
Sí, sí. En fi, consell número 2, investigueu sobre l'empresa.
Ah.
És molt important, en aquest cas, investigar i descobrir tot el que tingui a veure amb l'empresa amb la que tindreu l'entrevista, vull dir, uh-huh. És evident, eh? No us ho hauria de dir, però us ho diré, us faré el favor, eh?
Val.
Queda molt i molt malament no saber amb qui t'estàs entrevistant.
Home, clar.
Perquè senzillament demostres que no tens interès
a
l'empresa, ni amb l'entrevistador, ni amb absolutament res.
Uh-huh.
Per tant, com a consell, no espereu que l'entrevistador us pregunti què en saps sobre l'empresa. No! Error!
Col·lou per allà, no?
Error!
Clar.
Sigueu llestos i anticipeu-vos, demostrant que esteu interessats. Un consell. Si, per exemple, feu l'entrevista en una ràdio, doncs podeu fer referència a la tipologia de notícies o el tractament que destaca de les notícies d'aquesta ràdio, inclús de les seves xarxes socials, d'algun editor d'algun programa...
Uh-huh.
Escolta'm, demostres interès en aquesta ràdio.
Alguna secció...
Imagina't anar a una entrevista en una ràdio i és que m'agrada molt perquè doneu la cara bé de l'actualitat cada dia.
Bona,
ja
aquesta.
Ja està.
Agafat,
ho tens encefat, això.
Va, anem al tercer consell.
Sí, consell número 3, prepareu-vos amb temps i sortiu sense presses. Un típic tòpic, però s'ha de recordar. Un dia abans de l'entrevista hauríeu d'intentar anar a dormir aviat i ser molt previsors.
Mm-hmm.
Perquè si sou d'aquells o aquelles que teniu tendència a no despertar-vos amb la primera alarma, doncs programeu una més, guapos i guapes, perquè arribar tard a una entrevista de feina és començar fatal.
Exacte.
Llavors, una vegada desperts, també és molt recomanable esmorzar bé, però això com cada dia, i sobretot que no sigui res molt contundent.
Callos, uns callos.
Exacte, uns callos, no, sisplau.
No?
No, vaja, que no sigui res contundent, perquè amb els nervis igual...
Clar, va malament la cosa, eh?
Va malament. Sí. Llavors, és evident, eh? Planifiqueu bé el temps per arribar a l'hora. De fet, és molt més important arribar puntuals, esperar una miqueta que no arribar tard, perquè després sí que quedeu fatal.
Sí, sí.
I no volem.
I a més, si després vas amb presses i ets una persona que sue com jo...
Però, i si arribes massa aviat... Això també és contraproduent o com ho
però
tenim?
Jo crec
no,
que hi ha...
No, t'esperes no i ja està, no?
Jo crec que hi ha una forquilla de temps, no? És a dir,
sí.
De...
3-5 minuts abans, no?
Jo posaria 10.
10, eh?
Jo sóc de les de 15.
Ap, aquí.
Jo sí.
Jo posaria entre 10 i 15, també. Sí, 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 sí.
Però
sí,
aquí cadascú...
És veritat el que diu en Rafa, que si arribes molt, molt d'hora... Si també dones una impressió...
De quan
una
estem mica... parlant, per això?
Ansiós, una mica ansiós.
30 minuts.
No, home, no, 30 minuts no.
30 minuts és molt.
Entre 15... Bé, no ho sé, això ja és estil de cadascú.
Ah, exacte.
I si arribes una mica més aviat i veus que és molt exagerat, doncs t'esperes a baix, et fas un cafetó, camines una miqueta, respires profundament i cap al despatx del director.
Ja ho diríem.
Sí, sí.
Anem al quart consell.
Va, sí. Mostreu seguretat i confiança, que al final és una miqueta el que portem dient des de l'inici, eh? És normal estar nerviós, però heu d'intentar respirar. Molt important, això de les respiracions, eh?
Fins i tot quan vas a dormir.
Sí, meditar
exactament.
Molt bé. I, sobretot, deixem les pors abans d'entrar per la porta. Les pors, ja la, si de gas, ja la recollirem després. Però quan entris a entrevistar-te, sense pors. Sí, ho sé. Són consells complicats, però...
Home, no.
Però estan
són
bé,
aquells que s'han de fer.
No, clar, però de fer-los... O sigui,
clar,
de saber-los...
De tirar-los endavant, eh?
Ostres,
A veure, com que dius que és complicat, et donaré un consell.
A veure.
Val? Deixeu que sigui l'entrevistador o l'entrevistadora qui comenci el diàleg. D'acord?
Sí.
No entreu allà ja nerviosos.
Ja saco, que se'n
diu. No, que comenci ell o ella.
Calma.
I responeu de manera cordial, tot acompanyat d'un llenguatge corporal positiu. El llenguatge corporal és importantíssim. És importantíssim. D'aquesta manera, tot, en principi, s'ha d'anar posant al seu lloc i els nervis van afluixant, perquè si veus que hi ha una bona connexió amb l'entrevistador, tot va rebaixant, una miqueta. Per cert, si necessiteu temps per pensar-vos la resposta, allò que us fan una pregunta una mica complicada o que us desencaixa, amb un somriure, llenguatge corporal, us agafeu el temps, que no siguin 15 minuts, sisplau,
clar, tampoc caldria.
I responeu amb calma. Ja està.
Sí,
Mostreu seguretat de vosaltres mateixos.
O sigui, un somriure com a prèvia de la resposta?
Sí, un somriure.
Correcte, és com...
Et fa la pregunta, a veure, en principi, llenguatge corporal positiu, la vaig a pensar i la tires.
Sí, pots fer servir això, com a mi també de vegades m'havien dit que tingués com un... Com es diu això? Una muletilla en català...
Una crosa.
Sí, efectivament.
I... Aquí no usem moltes.
Sí.
És com un...
Sí.
Escúteres seves.
Exactament.
És que val molt la pena usar-les.
Val molt la pena, totalment. Sincerament, sí. Veus. Molt, eh? I res, ja per acabar, consell número 5, feu una llista de preguntes que us agradaria fer, val? En aquest cas, els entrevistadors no són els únics que poden preguntar coses. Ells són els primers, evidentment, perquè t'han d'analitzar i t'han d'estudiar, però tu també tens dret a preguntar. Llavors, si us donen l'oportunitat de fer preguntes, jo us diria, aprofiteu-la.
Val.
Només heu de tenir en compte que les preguntes han de ser clares i directes. No ens en anem per les rames,
branques.
Ara, per les branques, correcte, amb el català correcte. Llavors, el més important és escollir preguntes que demostrin el vostre interès per la feina i també, evidentment, per l'empresa. A partir d'aquí, existeixen molts més consells i cada persona és un món, però aquests, en principi, serien els principals. I si voleu, un dia us porto la part 2.
I tant.
Perfecte.
Jo tinc un dubte. A una entrevista de treball s'ha de demanar pel sou concret?
Ho estava preguntant.
Això,
i crec que...
Bona aquesta, eh?
Això queda bé, queda malament? Fa...
Jo crec que si al final de l'entrevista veus tu com a entrevistat clar que el lloc pot ser teu, o ja t'ho diuen directament, evidentment, vull dir, és un dret de tots els treballadors. Ara, allò d'arribar i ja parlar de condicions econòmiques, malament. Red flag.
Sí,
has de tardar una miqueta.
Red flag laboral.
I també et dic que de vegades són ells mateixos que et fan una d'aquestes típiques preguntes de quan aspires a guanyar.
Això és pregunta de trampa, una mica.
Això és pregunta trampa, també.
Sí, perquè ahir que contestes molt poc, és a dir, si contestes poc, et valores poc.
Si contestes molt, ets... Sí.
És molt ambiciós.
De veritat, que a vegades és complicat,
Jo, abans que dèieu això de les experiències fent entrevistes, jo en vaig tenir una que era per un lloc de professor d'anglès, en una escola. La senyora entrevistadora no va fer res altra cosa que començar l'entrevista en castellà i al cap de 4 o 5 preguntes, quan hi havíem entaulat, diguéssim, una conversa, bona...
Pam.
va canviar l'anglès. I allà...
Oh, my God!
No, 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 allà vaig estar perdut, perdudíssim, perquè el meu cap ja havia fet el canvi de xip, o sigui, clar, el castellà, imagina. Després canviar-lo a l'anglès...
Això és una prova de foc, però, en una entrevista. Sí, sí, sí.
Però, perdona, sense previ avís, com si tal cosa, impertèrrita.
No, no, a mi em van dir, serà una entrevista en anglès. Clar, jo anava amb la mentalitat que allò seria en anglès. Uh-huh. Però quan em comenci a parlar en castellà...
Et vas relaxar de cop.
Clar, em vaig relaxar i després...
Zona de confort.
Bona, aquí està. La teva es pot explicar, Rafa, o no?
De què?
Aquella entrevista que deies. Una... Jo vaig tenir una de...
Sí, ja l'he dit, la de la Kirby, la de la...
Ah, és veritat, és veritat, és veritat.
Jo era una secta.
Una mica red flag, també, És...
La
fórmula,
No, les persones que tu deies de
sí, pagar, aquest...
sí, d'anar a casa... a vendre productes.
Ai, sí, ja en parlarem un dia,
És una bogeria.
Sí.
A mi t'he de dir que jo sempre estava allà amb els meus pares, però, mirant els catàlegs.
Però que...
Sí.
Bueno, això m'encantava.
Això era d'altres temps. Mare. Ara ja no sé si es fa
però
massa.
Però es fa, no. Això d'anar porta a porta?
Crec que no
igual,
tant.
Igual, en algun cas, els d'immobiliàries van de vegades,
sí.
Com deixant de propaganda, a veure si el teu pis i tal.
Tecnocasa.
Tecnocasa, sí. Amb les corbates verdes aquelles.
Ai, sí, tenen, quin outfit.
Tenen l'estètica de quillo total, de rei.
Sí, l'estètica de noi que... No, cap problema,
No, home, no.
Res, no som gens classistes, però tenen l'estètica de no haver acabat mai l'ESO.
No queda bé, no queda massa bé.
És així.
És una mica així. No, però que...
Però van ben mudats.
Home, sí, sempre.
Solen tenir perxa,
Sí, jo crec que és un requisit.
A mi em fa gràcia quan veus les cases aquestes d'immobiliàries, tenen taula tots, sí. Però no tenen ordinador. I penso, què fan? Escriuen a mà. És com un... No sé.
És que vols, és que gaire no hi estan a l'oficina, també et dic,
tenen
tot perquè se'n van a fer visites...
No els hi surt a compte.
Ho tenen clar. Tot al cap.
Bueno, en aquest cas era... Ho tenen tot al cap, com ens passa a nosaltres. En aquest cas, sí, l'entrevista que hi ha en grup... Mm. Allò va ser increïble, perquè a més tenien un to com molt americà, volien ser americans però molt cutres a la vegada.
Mare,
i era una cosa molt, molt estranya, estranyíssima. Jo em vaig sentir com en un altre món, ja t'ho dic.
Sí,
Ho recordo molt, perquè és que em va impactar allò.
Que anem a la fórmula?
Va, sí, la fórmula que és preparació més investigació més organització més seguretat més confiança. Un
aquí
moment
no
que avui no tenim cap negatiu,
No, molt bé. No resta res, aquí.
No, si voleu restar alguna cosa, serien nervis, però si tens seguretat ja no tens nervis. Si tens confiança, no tens nervis. En fi.
Per tant, espera-te. Preparació, investigació, organització, seguretat i confiança.
Igual, te cogen seguro.
Ara.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a un quart de vuit del vespre. De diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a un quart de vuit del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe la missa diària a Ràdio Estel. Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Era Val d'Aran, 106.0.
Yo sé que no es culpa ser millonària. Com si ploguessin sant els bitllets pels aires. Un dia per Mumbai i el següent a Malta. Sempre ben escoltada, prova de bala. El que voldria és tenir un Bentley de color blanc i un de color verd. Però tot això sé que no ho puc fer fins al dia que tingui molts diners. El que voldria és tenir...
9 minuts i arribarem a les 10 del matí. Rafa Sanahuja, tu t'agradaria ser milionària?
Mira, la pregunta que acabo d'avui va per aquí, per això sí? Hem agafat aquesta cançó de la Rosalía, que és, li agrada molt a Paula Moreno, sempre ho recordo.
S'ha de dir així, si no, no es diu.
La Rosalía.
Ara.
Ho diu al principi de la cançó, ho
he
tallat.
Escolta, no magnífica cistella de Capravo, nosaltres veiem cada dia, perquè passem per davant.
I clar, ens hem acostumat, que és el que passa preciosa. A la vida, eh? Cada dia veus la bellesa i no la valores. Però les persones que participen en el nostre concurs...
Que passa amb tu, Rafa.
Que vinguin aquí, ja ho sé, tria, mira'm el teu cabell. Tenyit, com el Cruanyes. Ara. Escolta una cosa...
El Cruanyes ja no se'l tanyés, tu.
Eh?
El Cruanyes, precisament, ja no se'l tanyés.
Clar, en realitat és millor perquè és natural. Cistella sí. Capravo, bellesa, exacte. Bellesa, qualitat. A Capravo volen que els productes de la cistella d'aquest setembre... que ho sàpigues,
sí.
I que vam, pels nostres agents, tenim, ja hem repartit una, eh?
Sí,
setmana
sí, sí.
Passada ja vam
correcte.
Tenir un primer, o una primera...
Una.
Sí, recordo sí, el sorteig sí. De divendres, una primera premiada, i aquesta setmana tindrem una altra. Productes de proximitat i de qualitat, més que mai.
Ojo, home, que això, hi ha productes...
Això és molt important,
top
eh?
Top i...
Denominació, això vol dir denominació d'origen.
Top i IGP.
Sí, denominació d'origen. Eh? El IG no sé què és, però el DOP és denominació... IG és indicació geogràfica protegida. Imagina't, eh? Si tinc aquí una llegenda i me l'estava veient. és un tren i m'atropella.
No sé què et passa amb la veu avui. T'he de tot,
no,
eh?
No, és la d'acumulació
sí.
D'esforços.
Ja, eh?
Escolta, Cistella Capravo, tenim arròs del Delta de l'Ebre.
Escolta'm,
molt bo.
El millor.
Molt bo. Al Delta de l'Ebre podeu anar.
Ara Arnau Parí s'enfadaria perquè he dit el millor. I no li agrada que digui el millor.
Ah, perquè això va a gustos,
clar,
no?
Això va a gustos.
De totes maneres, quan ve?
Però l'arròs bomba és el millor.
Què ve demà?
No, vindrà la propera setmana.
La propera setmana. Doncs pregunta-li a veure què opina de l'arròs del Delta de l'Ebre.
Sí?
Sí, home, sí.
Li preguntarem.
Tenim mongeta del ganxet.
Que bona.
Això ben
allò,
cuinat.
Amb el seu bacó,
amb una picadeta, boníssim. Sí, avellana sí, sí. De Reus. Això és energia, eh? Aquí... Estic per robar
una avellana, eh?
Una avellana o dos per pujar a la redacció. Ja, perquè
atenció, si us falten avellanes...
Ah,
ha estat Rafa Sanahuja.
Exacte, podria ser que hagués caigut en la tentació d'agafar-ne. I Torró d'Agramunt, Torró.
Home, que no això, falti. Hem de començar
mica,
ja.
És una mica... Home, a veure...
No. Si hi ha qui es planteja una Vigo com Las Vegas i hi ha qui es planteja un arbre de Nadal que supera...
Tens raó, la gent es va avançant.
Qualsevol edifici a Manhattan...
Sí.
Doncs escolta'm.
Podem anar ja agafant torrons. Bueno, la Cisella us vindrà amb el torró de Gramunt, boníssim torró de Gramunt. Exactament, una indicació geogràfica protegida.
Sí, sí.
Tot això i una selecció d'oris.
Una selecció?
Bueno, hi ha varios, poden tocar-te varios.
Ah, 22 jugadors igual són massa.
Oris de les Garrigues, oli siurana, oli de Terra Alta, oli del Baix Ebre, del Montsià...
Tots aquests olis et venen?
Home, lo que...
Poca broma, eh?
No, cada cistella té una ampolla.
Ah, és un oli diferent.
Però poden tocar-te diferents durant el mes. No sé quin serà el d'aquest divendres, perquè sorteix.
Ho mirarem. Exacte. I ho direm demà.
I què hem de fer per optar els nostres oients, els nostres fàcil, magnífics no? oients, els nostres abundants oients, per guanyar aquesta cistella que bravo? Doncs han d'enviar un missatge de text o de veu al nostre WhatsApp, que esperem que tiri fum, que tiri foc, 663-99-30-62, 663-99-30-62, contestant una pregunta. Quina és la pregunta? Doncs la tinc per aquí, entre tota la paperassa dels guions. Ja hem comentat avui, que el sorteig de la grossa de la diada va ser ahir. El primer premi va ser el 21.111. Sí, 2 milions d'euros. És lleig, però si t'ha tocat, el veuràs maco.
Clar.
Crec que la persona que tenia...
Una samarreta amb aquest número.
Exacte. 2 milions d'euros, que és la propina que deixa Mancio Ortega als hotels, però que per molta gent és una bogeria de diners.
Sí.
Tenim segons premis i tal. La pregunta que fem avui, tries...
Què?
Què faríeu si us toca la grossa?
Bona.
Què faríeu, eh? Que igual us ha tocat, eh? Igual està un oient ens ha escoltat i sap el que faria perquè ho està fent.
Sí.
Saps què vull dir?
Sí, sí, sí.
Però
sí,
hi ha gent que no li ha tocat, la immensa majoria, tots els que no són ells, que li ha tocat. Per tant, què faríeu si us toca la grossa? Bueno, aquí hi ha
tu
moltes
faria,
opcions.
Rafa?
Si em toca la grossa...
Sí. Tapar agujeros.
Mira, et dic una... Sí, tapar agujeros, que és la frase...
gran clàssic.
Que és una frase típica.
Tapar
no,
agujeros.
Però jo crec que... Jo davant d'aquesta circumstància, jo tractaria de viure una mica més tranquil.
Sí?
I ja està.
És bona, no, aquesta, eh?
Només viure una mica més tranquil.
De fet, és com dir tapar agujeritos, però
exacte.
Diferent.
Bàsicament, és
ja
més,
tocava,
més elegant, més poètic, si vols.
No,
viure amb la tranquil·litat de que no tot és tal.
Sí,
no,
sí.
Doncs sí, però bueno, preguntem als nostres oients, ens poden contestar. Què faríeu si us toca la grossa de la diada de Nadal, de quan sigui? 663-99-30-62. Respostes, sisplau, creatives...
A mi no m'has preguntat què faria jo, amb 2 milions d'euros.
Tu ja sé què faries.
Què faria?
Comprar algun teatre.
No.
El Victoria.
El
Mago Pop. I sortir allà, al costat del Mago Pop, cada sessió. I ell faria allò de la serra amb tu, saps? Tallar-te en trossos i tu cada nit allà.
Ai, Déu meu, en fi.
O no.
Per què no?
Per què no? No pensis més, tries.
Exacte. Sí,
que,
sí,
que fas ulls de no tenir ganes de pensar res.
663-99-30-62, si voleu participar en aquest sorteig. 663-99-30-62. Estem generosos avui, Rafa?
Bueno, jo en general sempre...
Sempre,
o gairebé sempre.
I perquè amb aquesta cistella, a més, hi haurà un... Com es diu? Posagots, es diu? És correcte?
Un posagots seria la traducció literal, no ho sé. Un posavassos, en
castellà. Un posavassos de la caravana.
Ja, ja vaig veure que ho va rebre ahir.
Sí.
No et demanaré en quines circumstàncies, però bueno.
No, bé, és molt guai.
És la caravana i posa la caravana programa sobre rodes.
Exacte.
I mira, doncs perquè no està aquí la taula.
Ah, exacte.
Aquí hauríem de tenir, perquè aquesta taula es va atacant i hi ha molts papers,
sí,
de vegades surten mullats.
Papeles
mojados salen d'este estudi.
Veus? Va, que de seguida arribem a les 10 del matí, de seguida encetem la Ruta de la Seda amb el doctor en Història, professor de la Blanquerna, Universitat Ramon Llull, Xavier Pujades, que ens parlarà sobre l'Olimpiada Popular de Barcelona de 1936 i la lluita entre totalitarisme i antifeixisme a Europa. Segur que t'interessa, Rafa, això?
Bueno, és la secció que necessiten les teves neurones.
Sí, és així. Abans, però, les meves neurones em demanen una cosa, i és que ahir van tocar el concert per la llibertat, com sempre, que organitza Òmnium Cultural.
Figa Flowers.
Van ser Figa Flowers. Saps que m'agrada, no? I a mi Figa Flowers.
M'encanta el nom,
no paro
eh?
Tot el dia d'anomenar-los.
M'encanta el nom és guai.
I la música?
La música no tinc el gust.
No tens el gust?
A veure, ajuda'm,
doncs
Matosses.
I ha envoltat de francesos que van liar-la, que fem de la gent agafats de la mà. I em diu, anem-nos a banyar. I l'aigua és salada. Steve.